Bona nit i bona hora. Tornem a ser aquí, tornem a xalar llegint, i sort d'això, perquè amb els temps que corren, si no xaléssim llegint. Avui som aquí, el Jordi Soldevila, o l'equip de so, o com se digui, la Núria Estapé i jo, la Roser Bernet, a veure si us fem passar una bona estona.
Ho intentarem al costat d'Òscar Palazón, que és un altre dels escriptors que va estar aquí en la trobada d'escriptors del Priorat, que vam fer en el centre Quim Soler. L'Òscar és professor de secundària, escriptor i traductor. Ha estat guanyador i finalista d'una trentena de premis literaris arreu d'aquí dels Països Catalans i ha publicat relats i poemes en diverses col·leccions i diversos llibres col·lectius. És autor del poemari Atles de la memòria i de la novel·la Un rostre que no és meu, i també d'un altre que tinc aquí davant, que es diu El fotògraf. Col·labora en diferents publicacions periòdiques amb entrevistes i articles de temàtica literària. I també manté actiu un blog que ha anomenat El vertigen del trapezista. Avui us hem muntat una història que està treta de dues novel·les de l'Òscar, El rostre que no és meu i El fotògraf, algun trosset del seu blog i un poema.
Esgarrapa't, arrenca't la pell a tires i descobreix el cos que puta sota. Però no te'n desfacis dels encenalls. Conserva'ls ben a prop, per quan hagis de reinventar-te.
A dins, tan aviat com em planto en un extrem del vagó, la primera cosa que faig és escanejar-ne l'interior amb la mirada. No disposo de gaire temps, així és que els meus ulls viatgen d'una banda a l'altra i es deturen durant un parell de segons en tots i cadascun dels passatgers que m'envolten. No me'n deixo cap. Llambrego tothom. Una dona de faccions precolombines que s'asseu abraçada a un cistell de la compra com si tingués por que l'haguessin de robar. El iaio d'abans, a qui podria haver-li pispat la cartera tranquil·lament si m'hagués donat la gana, amb cara de gos abandonat. Un paio que s'assembla a l'Anthony Hopkins llegint una novel·la el títol de la qual no aconsegueixo entreveure. Una noia que intenta ocultar els seus ulls d'home sota un maquillatge excessiu i l'individu del seu costat, que quan veu que m'hi fixo em fa senyes amb les celles, la mira de reull i la senyala amb el cap com dient: jo també m'he adonat que és un tio. Un altre vell, primíssim, amb les galtes xuclades i la boca entreoberta en forma d'O, totalment tingués dificultats per respirar, amb una camisa que sembla de pijama. Una senyora gran, que s'ha endormiscat al seient i es brincla cap endavant a poc sense perdre l'equilibri. Una parella de turistes rossos, amb la bandera del Canadà cosida a la part de dalt de les seves motxilles, que estudien un plànol de la ciutat. Un noi de 20 i pocs anys que li explica al seu col·lega com quan va partir peres amb la nòvia va penjar a internet totes les pel·lícules que havien gravat mentre cardaven. Un home, amb ulleres i entrades força pronunciades, que escriu això en una llibreta. Si l'infern existeix, hi aniré a parar de cap. M'hi abrasaré eternament a fi d'expiar el mal que t'he causat, perquè jo sóc l'únic responsable de la teva desgràcia. Sense por ni vergonya que algú com ara jo li llegeixi.
Em fixo en els altres passatgers novament. Jugo a inventar-me'n històries, a decidir cap a on es dirigeixen i què faran quan hi arribin. I al principi me'n surto, però la distracció no dura gaire estona. Just quan m'imagino que aquell paio d'allà, el de la camisa de quadres, ha quedat amb la seva amant després de dir-li a la seva dona que té una reunió importantíssima, tot se'n va en orris. Talment un edifici que s'ensorra, els records em cauen a sobre i m'asfixien. Noto que em manca l'aire d'una forma gairebé física. Em sento atrapat en aquell vagó com si haguéssim patit un descarrilament i no em pogués moure enmig de la ferralla. O com si el nombre de passatgers s'hagués multiplicat de sobte. L'aixafogor i la pudor de suor i de resclosit em tornen insuportables. L'opressió que m'esclafa el pit és tan intensa que haig d'actuar immediatament si vull evitar un desmai que em posi en evidència davant de tothom. Així és que no m'ho penso dues vegades, m'aixeco, agafo la maleta i enfiro el passadís, desconeixent si falta molt per a la propera parada.
Deixo enrere la perifèria. Benvingut a la incertesa dels mapes muts.
Em sap molt greu haver-te d'informar que algunes alumnes se sentien incòmodes, fins i tot molestes quan jo les mirava. La Raquel i la Sarai, sens dubte, que van venir a consergeria a buscar uns justificants de faltes d'assistència i s'abocaven a la finestra en demanar-me'ls. Les tetes damunt del taulell a l'altura de la meva cara, sostenidors de blonda sota els tops cenyits. L'una xixovejant alguna cosa a l'altra i l'altra sentint amb el cap, reprimint una riallada a continuació. Res de gràcies, res de Déu, res de res. Llambregant-me amb cara de xorveu just abans de fer mitja volta i allunyar-se pel passadís mortes de riure i remenant els culets dins d'uns pantalons ajustats que els marcaven els tangues que portaven. La Raquel i la Sarai, segur, sortint al pas del director. Podem parlar amb vostè un segon? I interpretant el paper de les seves vides, l'una asseguda a la mateixa cadira on seia jo, i l'altra al seu costat, ploriquejant, barbotejant que jo no els treia els ulls de sobre, que les despullava amb la mirada, que tard o d'hora els fotria mà o els proposaria qualsevol porcada o les violaria al quarto de la fotocopiadora, quequejant que tenien por, que tenien molta por de mi. De manera que em vaig apressar a replicar que aquestes acusacions eren totalment falses, que no eren sinó les fabulacions d'un parell d'adolescents neuròtiques que ningú no es podia creure unes mentides així, per l'amor de Déu. Però llavors el director va baixar la vista, es va fixar en el clip i es va posar a descaragorar-lo d'esme. S'hi va entretenir uns quants segons, callat, la nou del coll amunt i avall, i en acabat va dir-me: si només s'haguessin esvalotat un parell de noies, mai no m'hauria cridat al seu despatx per parlar-ne. Hauria pensat el mateix que jo. Mentides, fabulacions, acusacions falses. I no n'hauria fet cabal. Malauradament va continuar, aixecant la vista un altre cop i dedicant-me una mirada de commiseració, havia rebut dotzenes de queixes. La Marta, la Sofia, la Míriam, l'Alba, la Cristina, la Mercè, la Verònica, la Glòria, la morena del pírcing al melic i totes les altres, que venien a consergeria a demanar-me guix o a unes quantes fotocòpies, o una compresa o la maneta per obrir les finestres de l'aula. Qualsevol excusa era bona per deixar-s'hi caure i provocar-me amb els seus somriures maliciosos i les seves mirades torbadores. Seguint les indicacions de la Raquel i la Sarai, que els havien donat, n'estic convençut. Enfilades totes dues en un banc del vestidor, amb calces i sostenidors de blonda i els cabells encara mullats, arengant les seves companyes. Donem-li una lliçó a aquest pervertit. I les seves companyes cridant: sí, que sàpiga com les gastem, enfonsem-lo, fem que el despatxin. I les seves companyes ploriquejant al despatx del director, barbotejant que jo no els treia els ulls de sobre, que les despullava amb la mirada, que tard o d'hora els fotria mà, o els proposaria qualsevol porcada, o les violaria al quarto de la fotocopiadora. Que quejant que tenien por, que tenien molta por de mi. Però això no s'ho hauria cregut el director, si li ho hagués explicat de la mateixa manera, que no s'hauria cregut que s'havia equivocat d'home, que en realitat hi hauria d'haver cridat el Frederic, sempre amb les ulleres de sol posades, encara que estigués ennuvolat, contemplant els culs de les seves alumnes mentre corrien al voltant de la pista de bàsquet, admirant-li les mamelles quan feien abdominals, contemplant-ne les cuixes fins que les enviava cap a les dutxes. I aleshores obria la porta del vestidor, tot just una escletxa, i hi treia el nas. «No feu tan xivarri, noies!» «O bé, doneu-vos manya, nenes!» per copsar un mugró, una natja o un borralló de pèl púbic. Però com que tot això no s'ho hauria cregut, el director, per més que li hagués jurat per ma mare, vaig afanyar-me a dir el que sempre es diu en aquests casos, que era la seva paraula contra la meva. L'única cosa que pots dir, quan tot d'un plegat, comprens que s'han proposat donar-te pel cul i que faran servir qualsevol estratagema per aconseguir-ho. L'única cosa que els destarotarà i et permetrà guanyar una mica de temps abans de la propera escomesa. Sí, això mateix és el que li vaig replicar, que era la seva paraula contra la meva, per fer-li saber al director que no hi havia res més a dir, que el seu patètic sermó s'havia acabat. I per si de cas no m'havia explicat amb prou claredat, vaig afegir que havia d'enllestir unes fotocòpies abans de l'esbarjo. Adeu, bon dia. I em vaig aixecar. El director mirant-me amb la boca oberta, el clip convertit en un tros de filferro inservible damunt la taula. I vaig sortir del despatx sense mirar enrere. Vaig creuar el vestíbul a correcuita, vaig apressar el pas pel passadís i vaig entrar al quarto de la fotocopiadora pensant encara en els minuts que m'havia fet malgastar aquell imbècil. Però ho vaig oblidar gairebé a l'instant, això, perquè de seguida vaig poder comprovar que, per sort, no era massa tard. Arrambant la fotocopiadora en un racó, traient la reixeta metàl·lica del respirador que comunicava el quarto de la fotocopiadora amb el pis de sota, estirant-me de bocons a terra i ficant mig cap dins de l'obertura, de seguida vaig poder comprovar que al vestidor encara hi quedaven quatre o cinc noies, les més ressegades que reien sorollosament. No va ser fins al cap d'uns quants segons, quan els meus ulls van acostumar-se al baf que pujava de les dutxes, que les vaig veure. Mugrons, natges, borrallons de pèl púbic, untant-se els pits amb crema, posant-se les calces, cordant-se els sostenidors, eixugant-se l'entrecuix, amb tota la tranquil·litat del món.
N'ha fet anar alguna d'aquestes? Li pregunta Zim just després d'en retirar el llençol que cobria la càmera cinematogràfica. En Sebastià necessita uns segons per contestar-li. Examinant-la de dalt a baix, la primera cosa que li crida l'atenció és que sigui Kodak, una marca que mai no ha vist al camp. Potser els nazis l'han confiscada durant alguna de les seves incursions, s'imagina. Si és així, continua imaginant-se, qui ho hagi fet sabia que allò era un bon botí. La càmera és un dels últims models i així, a primer cop d'ull, sembla que no l'hagin utilitzat gaire. Està muntada sobre un trípode de fusta. Té un objectiu que fa tres pams de llarg i la bacalita de la caixa i el porta-rotlles brillen com si la càmera acabés de sortir de la fàbrica. Sí, menteix en Sebastià. Encara que no l'enreda totalment. Abans de la guerra, quan feia de reporter, en alguna ocasió va posar-se darrere d'una càmera cinematogràfica. Però les rampoines amb què va haver de treballar aleshores no tenien res a veure amb aquesta meravella. La diferència és bestial. De totes maneres, pensa, si va ser capaç de fer-les funcionar en l'estat lamentable en què es trobaven, perquè no hauria de ser-ne capaç ara, quan les condicions de l'aparell són immillorables. Sí, repeteix, com si volgués convèncer-se a ell mateix que en sortiria airós. Perfecte. En aquella capsa d'allà fa el sergent, assenyalant un racó del despatx, hi ha tot el material que necessitarà. Començarem aquesta mateixa tarda. Sí, senyor, respon en Sebastià. I es mossega la llengua, per tal de pair la curiositat que sent per saber què coi començaran aquesta mateixa tarda. En Sebastià recorda el consell que va donar a en Frederic quan aquest va arribar al servei d'identificació. Obeeix sense vacil·lar ni protestar, va dir-li. El millor consell que et poden donar en un lloc com aquest. Sí, fes sempre el que t'ordenin i sigues pacient, ja que tard o d'hora totes les teves preguntes quedaran contestades.
Quan la Laura era a la feina, o al gimnàs, o a la perruqueria, quan em deixava sol a casa, era el moment ideal. A recer de mirades inoportunes o preguntes incòmodes, baixava el traster. Un cop a dins, amb la certesa de saber que no m'enxamparia ningú, arrossegava la prestatgeria de les eines cap a un costat i treia els àlbums al darrere. Ho feia amb molta cura. Els agafava com si fossin objectes fràgils que se'n poguessin desfer entre els dits si els tractava bruscament. Un per un. Els col·locava damunt la taula de treball, en línia. Veure'ls així ja em causava plaer. El plaer previ al que sentia quan els obria un per un. I encara que ho feia 3 o 4 cops per setmana, no me'n cansava mai. Al contrari. Quantes més vegades ho feia, més m'agradava fer-ho. Ho havia fet tants cops que sabia l'ordre de les fotografies de memòria. Si m'ho haguessin demanat, hauria estat capaç de descriure amb tots els ets i uts qualsevol pàgina. I si hagués calgut, també hauria fet el mateix amb la pàgina anterior i la posterior. Fins i tot quan somiava, les imatges vacil·laven a les meves parpelles amb una nitidesa gairebé real. Però aleshores es barrejaven i es confonien. Algunes apareixien en àlbums que no els corresponien. D'altres, amb els rostres canviats o el rerefons alterat. I jo me n'adonava, esclar, i en somnis esmenava els errors i les col·locava al seu lloc de nou. Quan tenia fotos noves, la primera cosa que feia era classificar-les. Primer les apilava segons la temàtica. La majoria eren fàcils d'ordenar. Algunes, en canvi, se'm resistien. I és que quan les feia no pensava en res, simplement disparava la càmera per no desaprofitar l'ocasió, sense pensar en la categoria a la qual les assignaria en acabat. Per això, de vegades, havia de crear-ne de noves i comprar més àlbums. Tan aviat com estaven distribuïdes en piles, les ficava dins els àlbums corresponents. Cada àlbum corresponia a una categoria diferent. El nom de la categoria estava escrit a l'adhesiu que hi havia enganxat a la coberta i al llom de l'àlbum. Les fotos anaven en fundes de plàstic transparent. La veritat és que la meva col·lecció feia patxoca. N'estava orgullós. Però de cop i volta tot se'n va anar a fer punyetes. Anys de feina i esforç a prendre pel sac. Encara em fa mal quan ho recordo. Encara noto una fiblada al pit en recordar els àlbums escampats per tot arreu. Alguns hi havien quedat oberts. Molts s'havien estripat pel llom o s'havien desencolat. Unes quantes fotos se n'havien després, com víctimes d'un naufragi, suraven aquí i allà sobre el parquet, cap per amunt les unes, cap per avall les altres.
L'inspector i el poli, espieta, van tornar a consergeria. i sense més ni més van convidar-me que els acompanyés i els expliqués què era tot allò. Mitja dotzena de capses de folis plenes de polaroids, cadascuna amb la seva data escrita al marge inferior, classificades en diferents categories. Morenazes, mitjançant separadors. Lenceria, de diferents colors. Rubites, centenars d'alumnes retratades al vestidor, enxampades infraganti, alienes a la meva càmera des del pis de dalt, al quarto de la fotocopiadora, on em quedava cada dijous quan tothom se n'anava. Fins i tot les dones de la neteja, per admirar les fotos que havia obtingut aquell dia i, en acabat, determinar a quina categoria quedaria millor. Tetudes, culitos, o bé decidir si calia crear-ne de noves, posando, lesbis, i tot d'una, la feina de 4 anys a prendre pel sac, a les mans d'uns policies estúpids que no en tenien ni idea del que m'havia costat aconseguir tots aquells vídeos, del risc que allò suposava, ignorant que una vegada d'una mica més no en surto viu, que vaig aguantar els cops estoicament, resistint a admetre que l'havia estat enregistrant a fi de protegir la meva filmoteca, per evitar que aquella mala bèstia pugés al magatzem i el saquegés, justament per evitar el que estava fent el polidelator davant els meus ulls, abastant les cintes a la lleixa, engrapant-les de 3 en 3 i embotint-les en un sac de plàstic que havia trobat en un racó. Qui m'ho havia de dir? Jo que considerava aquell quarto com el lloc més segur de l'edifici. Jo que pensava que mai no trobarien les capses de folis plenes de fotos entremig de les altres capses de folis. I tot d'una, una cascada d'imatges.
Com n'és d'angoixant experimentar una situació que has descrit amb anterioritat, com està atrapat dins d'un llibre. Però aleshores, els personatges saben que són personatges.
I encara tens la carpa amagada dins el garatge de l'amo del pis. És plena de pols i a vegades somies tornar a muntar el circ. Agafa't les xanques i puges amb l'esquena la paret. I tanques els ulls i voldries sentir som ho va de fer espet. I sona de fons un piano i tornes a riure, pallasso. Acròbates i trapecistes, moners i uns i elefants. I el pròxim bonito que surti, segur que el penses que fa. I sona de fons un piano, i tornes a riure, pallasso. I sona de fons un piano, i tornes a riure, pallasso, pallasso, pallasso.
I fins aquí el xalem llegint d'aquest mes de febrer. Fins la propera.
Bona nit.
Thank you.